1, 2, 3, 4.
No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
Paula Molés, molt bon dia.
Bon dia.
Pep Noguer, bon dia.
Hola, què tal?
Com estem? Escolta, Paula, t'he dit una cosa l'altre dia a Instagram, perquè la Paula no para de penjar, igual que tu, eh? Fotos de plats i tot
que
el que cuines.
Què vas veure?
Ens vaig veure uns estirabecs amb una sardineta arrebossada.
Sí. Bueno, eren seitons fregits. I uns pèsols fins, que és com ho diem al País Valencià.
I s'hauria de fer un espai dedicat...
A aquesta verdura?
Als estirabecs.
Als estirabecs.
Sí.
Bueno, posem-hi el pèsol, també,
per
no?
Per mi és una de les verdures més delicioses.
Sí.
Perquè
sí,
no cal
sí,
que la bullis.
De fet, la pots menjar crua, sí que és veritat.
Clar, com el carbassó. I el carbassó que has de bé cru, que és aquesta mania de coure el carbassó. Quan cru és boníssim. Ara, clar, carbassons petitets, no carbassons que semblen...
Pedres.
Per cert, a tu que ets tan pitzera, ja has tastat la pizza del mes de maig, del Nuna Maria?
No, però qui la fa? Que em sona alguna cosa, he sentit alguna cosa.
El Menda. Una, quatre formatges del territori, eh?
Sí, formatges catalans.
Quatre formatges gironins, un oli de picada amb fruits secs, avellanes i llardons cruixents. Us heu menjat mai una pizza amb llardons cruixents?
No, a mi fes-me'n una sense formatge i estaré contenta.
Sí, clar,
escolteu, anem a saludar algú que a aquesta hora, igual que nosaltres, està treballant, està despert, li ha sonat el despertador a hores intempestives, però és igual, amb alegria. Jordi Bosch, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Jordi Bosch és pagès de la finca Sullestrà, a Ciutadella, Menorca. Ai, quina enveja, ara estaríem a Menorca tranquil·lament. Què hi fas despert? Sí. Escolta'm, però canviar d'àmbit sempre va bé. Sí, anar a les illes sempre és garantia. Què hi fas despert a aquesta hora, Jordi?
Pues he anat a munyir les vaques, com cada dia, i he donat menjar a tots els animals. I, bueno, un pot de feina. De fet, tothom ha d'estar ben alimentat i després, si me'n deixen, me toca jo.
Clar. Tens vaques, porcs, gallines, també teniu hortes, és una empresa familiar, no?
Sí.
Home,
sou poquets, entenc, eh?
Sí, bueno, som família, som jo, i després hi ha mon pare, mon mare... i una germana que també fa qualque estona.
Ah, doncs pues venim,
home,
no?
Jo crec que...
Clar. Per això podeu venir, així acabarem més prest.
Sí. Però un pagesos que tinguin vaques, porcs, gallines, horta, això ho tenen molts. Però que cultivin cacauets, no. Com ves això que cultiveu cacauets vosaltres?
Des dels meus avis sempre havien cultivat així per casa. Mon pare va seguir la tradició, perquè una cosa que em van dinar, a sort, treure quatre cacauets per així, després del post, allò per picar una mica. I des que tenim parada en el mercat, vam provar de posar-los a la venda, i això, a la gent ha agradat, i cada vegada hi ha hagut més demanda, i arriba un punt, que ja en fa sentireu, de poder comercialitzar.
Sí, i jo crec que els cacauets que jo menjo a casa deuen ser de la Xina com a mínim, no? No ho sé, crec que sí, perquè sou els únics, no?, que en conreu a Menorca, i també diria que a tot Catalunya, sí?
Catalunya no ho sé. A Menorca, per comercialitzar així, sí, som els únics, que jo sàpiga.
I dona molta feina aquest conreu, Jordi?
És una planta bastant agraïda. Una volta que és la terra ben composta i està anat d'herba, de males herbes, i té força aigua, va bastant bé. Vull dir, no es propensa a tenir malalties ni cap tipus de coses.
Va, no bé, pregunta pel formatge. Que sé que vols preguntar pel formatge.
No, que també fan de formatge aquí, eh?
Però això t'ho dic.
Sí. El que passa que sí que és veritat que, com que jo vaig estar a la Fira Arrels, i va ser on us vaig conèixer, aquests cacauets, jo anava a dir... Clar, jo menjo cacauets a Menorca, però ara haig de dir, jo també menjava, perquè ja s'han acabat, això. Però escolta'm, ara que és el moment que es cultiven, quan es cullen els cacauets?
Mira, estan 3-4 mesos, o sigui que es planten de més ara, de Pasqua fins a Sant Joan es poden plantar tranquil·lament, i després, setembre, octubre, per aquí damunt és quan es cullen.
I després la gràcia d'això és que el colliu i, evidentment, l'heu de deixar assecar, però allò assecar bé, no? Perquè si no es deu podrir allò.
Exacte, sí, com que, clar, estan davall la terra, perquè no... Hi ha molta gent que es pensa que el cacauet ve d'un arbre i això, i no, és una planta com una tomatiguera o com una patatera, i fa els cacauets de valls de terra.
Sota terra. Mm. Voleu preguntar pel formatge o no? No, i bueno, vosaltres que sou tan seguidors i tan fans d'aquest producte.
Jo, com que el que li vaig comprar ja me l'he menjat, sí. Era a veure si ens enviaràs una miqueta cap aquí de formatge.
O sigui, és ullestrà...
s'està fet.
Feu formatge de Mahó, entenc.
Sí,
d'origen,
Mahó
sí.
En Menorca, sí.
Doncs ja tenim el menú fet.
Exacte, jo crec que hem de fer és, allò, un Mahó per cada un, per la Paula i per mi, per tu no.
No, més de cacauets.
I tres bosses de cacauets torrats, no?
Sí, torrats.
Boníssim. Venga. Doncs Jordi Bosch, pagès a la finca Sullestrà, Ciutadella, a Menorca, gràcies per atendre'ns, molt bona feina i endavant, tu, perquè... Costa molt esforç portar una explotació ramadera i agrícola.
Molt, sí.
Una abraçada.
Molt moltes gràcies.
Adéu-siau.
Idea, això de parlar dels advocats. Ai. Perquè ens vam quedar impactats la setmana passada amb la notícia de la setmana. La Paula ens explicava doncs, que als Estats Units, a Califòrnia, han obert un museu dedicat a aquesta, què? Fruita? Hem de dir fruita?
Sí, sí, és una fruita tropical, no? Ens va impactar perquè vam dir, bé, una cosa més per parlar d'això del boom de l'alvocat. Un boom, jo diria que sense comparació, evidentment l'alvocat és això, és una fruita tropical, això vol dir que no és autòctona nostra, ve de Mèxic, que de fet és el primer productor mundial que tenim, i allà se conrea, evidentment, des de fa molt, més, pel que em diuen, més de 8.000 anys. És molt carnosa, no? Ai, sí. És mantecosa, és verda, clara per dintre, i després per fora, després parlarem de les varietats, no? De la pell depèn, i té aquell pinyol bastant gran al mig, no? Aquí cada vegada en mengem més, us dono una dada que jo crec que és impactant, perquè fa 7-8 anys, més o menys, a tot Espanya es consumien 200 grams d'alvocat per persona i any, poquet, no? 200 grams per persona i any, i avui gairebé se'n consumeixen un quilo per persona i any. Jo això de l'estadística no se'm dona bé. Ara hauríem de dir allò d'ha augmentat no sé quin percentatge, no? Però bé, ja ens dona una idea de que realment la gent sap el que és, li agrada, el compra, i a més dona molt d'això a la cuina, també.
Molta gent per això diu que el troba insípid.
Escolta, bueno. Però amb un rajolinet d'oli...
I una mica de sal.
Amb una mica de sal mal dona allò que us vaig dir jo de l'anxova.
Amb gomàcio, Jo crec que aquí ha fet molt
boníssim.
Tota aquesta moda healthy, que es diu, abans sí. es deia saludable, ara es diu healthy,
perquè
queda més bé.
Perquè vesteix més, home.
Que de totes aquestes persones que a l'Instagram posen el seu pa de cereals, el seu pa sense gluten, amb l'alvocat aixafat i amb unes llavors de sèsam i de llineta perquè la teva, diguem-ne, el teu intestí vagi molt bé, no? La veritat és que sí, que és veritat que com a verdura, com a altres verdures, o com un fruit, diguem-ne, vegetal, que no és dolç, té, diguem-ne, la seva part positiva a la vessant saludable, i això fa que, a més, tot i que és una d'aquestes fruites que té molt de greix, és un greix vegetal, que, a més, va molt bé per la salut, diuen.
Sí, sí. I, Paula, sabem quan van menjar el primer alvocat aquí?
Sí, ho sabem. Va arribar a Catalunya a principis dels 70, que això fa, doncs, què, uns 50 anys, no?, més o menys, i nosaltres hem pogut parlar amb la primera persona que el va comercialitzar a tot l'estat espanyol, que de fet ell és un català, es diu Pere Sitjar i és un dels majoristes més importants que tenim. Ell és propietari de Cultivar, una empresa, això, majorista, que se dedica sobretot a la fruita tropical, i Pere Sitjar ens explica doncs, com van ser aquells inicis de l'alvocat.
La història es va començar cap als anys 70, principis dels 70, vam començar a rebre les primeres caixetes d'alvocats i que nosaltres desconeixíem com a producte, que venien del poble d'Almuñécar. Hi havia un productor, un xileno-alemán, que tenia una finca, que produïa els primers alvocats que vam rebre. Una fruita desconeguda, que no teníem coneixement, que no sabíem com s'havia de menjar, que s'havia, per tant, de crear el mercat.
Imagina't, no? Una fruita amb aquesta pell rugosa... obris amb aquest pinyol tan, no, tan gran.
El Pere Sitjar sembla valencià, perquè diu finqueta i caixeta, que això vol dir que devia venir poqueta cosa d'advocat, no com ara.
A més, amb un inri, i era que jo recordo precisament la primera vegada que vaig veure un advocat, que el diàleg entre les dues persones era... però i això com s'ha de menjar?
Clar.
I l'altre li va contestar, això era a l'any 81, l'altre li va contestar, posa-lo a l'amanida i amaneja-lo com les tomates, ja veurem, no?
Clar,
I així, no?
I així ha quedat, eh?
Fins i tot recordo una anècdota molt, molt bona, aquella època es feien això de les mostres gastronòmiques amb els col·lectius de restaurants, i n'hi va haver un que ja feia un postre d'avantguàrdia que va fer un postre amb alvocat i Royal Cream Calissai, que això ja no sé si existeix encara, o ja no, el Royal Cream Calissai. I jo pensava, bueno, si s'ho mengen serà que serà bo, no? Però aquella època, clar, com et menjaves un alvocat, no?
Ja.
Avui en dia...
Amb cullera,
hi ha molta cuina.
El pelaves, clar.
I eres això, no, a què té gust, no? Un alvocat, quan no sabies a què tenia gust, no?
En Pèrcid ja parlava del munyèquer, això és Andalusia.
Això és Andalusia.
Venen d'allà?
Venen d'Andalusia. Espanya, l'alvocat, de fet, Espanya té molta fama internacionalment pels seus alvocats, perquè es conrea més una zona que té un clima allò perfecte per aquesta fruita tropical, que és el que es coneix com l'exarquia de Màlaga, i després una part també de Granada, també en menor mesura a Cádiz, és tota aquella part de la costa andalusa, amb molt de sol, no?, amb unes temperatures molt templades, també les Illes Canàries, però allò, els canaris, tots els que conreen se'ls queden ells, és a dir, nosaltres no els tastem, i aquests pagesos d'Andalusia el conreen des de fa 35 a 40 anys, però abans l'alvocat no se li augurava allò, un futur tan esplèndid o tan pròsper com ara, no? I ens ho explica José Linares, que l'hem trucat, allà a Màlaga, ell és productor d'alvocats a Andalusia i també és president de l'Associació Espanyola de Productors de Fruita Tropical.
Jo soy nativo, aunque vivo en Málaga, soy nativo de Motril, y yo recuerdo en Motril cuando yo era pequeño, yo tengo unos cuantos años, cuando yo era pequeño jugábamos con los alvocates tirándonos a la cabeza en lugar de piedras, ¿no? Así de bruto éramos, ¿no? Y el aguacate no se consumía. Es decir, aquí había árboles con 200, 300 años, pero que ahí echaban una fruta aperada y tal, que se había insípida y la gente, pues no se la comía. No tenían ni idea. Entonces, pues, el aguacate lleva aquí, implantado comercialmente, llevará unos 40 años.
Ah. Imagina't, l'utilitzaven per tirar-se pedrades.
Tiraven pedrades, no sabien ni què fer. I ara...
Tan bo que és, i barat no és l'alvocat.
I barat no és, no. A Andalusia ara en surten unes 50-60 mil tones, que déu-n'hi-do, però una dada curiosa és que el 20% es queda... aquí, a vegades quan anem a comprar l'alvocat, que diu Múrcia o Màlaga o Granada, no?, l'origen, però el 80 se'n va fora. I, en canvi, aquí, a vegades no en tenim, bueno, aquestes coses estranyes que passen amb el comerç, i també l'importem de Mèxic, de Colòmbia, de Perú, d'altres països, no? És a dir...
I després el cas de vigilar molt és si venen, diguem-ne, de fora de la península, si, com una mica com els mangos, si han vingut amb avió o han vingut amb barco.
Mm-hmm.
Perquè si han vingut amb barco, moltes vegades et trobes que, clar, que han madurat durant el barco, i jo em trobo, per exemple, moltes vegades, segons a quins llocs vas, el que nosaltres anomenem alvocats clocs. És a dir, aquell alvocat que obres i és totalment negre de dins.
I està passat, no?
Passadíssim. Està passadíssim, passadíssim.
O potser massa verds. Després no sé com s'han d'arreglar. Si es compres massa verds...
Si es compres massa verds, diuen que si el poses
fora
a dins d'una bossa de plàstic amb una altra fruita diferent que no sigui un alvocat.
Com?
La poma. La poma, per exemple, el madura bastant ràpid.
La poma, la poma deixa anar uns gasos. Tu saps aquella frase que diuen que ets una poma podrida? Ve segurament d'això, és a dir, quan tens una poma podrida dins d'un grup, treu-la, perquè si no et podreix l'altre. I ve una mica d'això, és a dir, la poma, entre altres fruites, deixa anar uns gasos que el que fa és ajudar a madurar els altres. Nosaltres als restaurants ho fem, això. Si tu tens alvocats verds, els afots entremig de les pomes i va molt més ràpid. Si ets a casa i, per exemple, no menges pomes, agafa cada alvocat i embolica'l amb una fulla de diari. Allà dintre es crea un microclima que fa que també diuen que maduri una miqueta més ràpid.
I maduració de què? D'un dia, dos dies?
Depèn de quan els compris,
clar. Sí. És important que la gent, quan vagi a la tenda, tampoc no els comenci a toquejar, perquè
que
això d'apretar-los... Després hi ha un truc, que és el peduncle, el trosset de peduncle, cendra que queda dalt, el treus, bueno, primer, si no el pots treure és que està molt enganxat i està verd. Si el treus i està groc és que està al punt, i si està negre, doncs ja se t'ha passat.
No?
Ja se t'ha passat.
I quina temporalitat té l'alvocat?
La temporalitat m'aniria de primers de desembre, ara ja no estem en època, fins a finals d'abril, just l'acabem de passar l'època, eh? És el període de millor fruita, em deia aquest pagès d'Andalusia, no? I el preu, això que deies, que és molt interessant, a un pagès d'Andalusia se li paga a 2,50 € el quilo, perquè jo crec que la gent aprecia o troba que aquesta és una fruita cara, que generalment sempre es ven a la unitat, no us heu fixat?
Sí.
Una unitat, 1,50 o 1,99. No sé si perquè poséssim el preu al quilo la trobaríem encara molt més cara, perquè igual sortiria uns 5 € al quilo o alguna cosa així. Però bé, ells insistien que la planta de l'alvocat és molt poc productiva. Per fer-nos una idea, una hectàrea d'alvocater produeix entre 7 i 10 quilos, o sigui, poquet. I en canvi una hectàrea d'un cítric, per exemple, d'una taronja, en produiria 50.000.
Home, la diferència
sí, que treu,
és enorme,
treu
eh?
Molt poc fruit. Sí. I per això s'explica una mica aquest preu que tots trobem allò que diem costós, no? En aquest cas,
exacte.
Una planta poc productiva.
Ara, jo crec que aquí, diguem-ne, si l'alvocat ha agafat aquesta, diguem-ne, índole que ha agafat a tot el món, podríem dir que és gràcies gairebé al guacamole. Sí. Perquè, diguem-ne, que potser és la recepta per autonomàcia que té, però vaja. Home, jo hi ha una cosa important amb els alvocats, i és el següent. Així com, per exemple, amb les pomes tu coneixes molt bé les varietats, en el cas de l'alvocat no hi ha aquesta cultura de la varietat. Una mica, tu parles perquè ets de País Valencià i la cultura, diguem-ne, de les taronges sí que... una Nabel Leit, una no sé què, una Nabelina...
Sí.
Però
de les
aquí,
classes, vols dir, eh?
Sí, de les tipologies, sí. Aquí, en aquest cas de l'alvocat, tampoc
dos.
No vas allà on te vas,
jo
no?
Jo n'he comprat algun cop de verds.
Aquest verd, que és el que diuen bacon, aquest es diu bacon, i aquest és verd per fora, té aquest verd així llampant, no? I sempre serà verd.
Sí, però això et genera confusió perquè esperes, si no ho saps, a mi em va passar això, eh? Esperes que maduri, que es posi negre.
I
s'acaba passant.
I es posa negre.
I va passar això.
Exacte.
Per desconeixement, eh?
L'altra varietat més famosa, que és la Hass, que es diu, que és aquesta que té la pell rugosa, que aquesta sí, aquest alvocat és verd, però quan està madur sí que es posa negre, gairebé negre, morat, no?
Clar. Però, en canvi, anem, diguem-ne, a zones tropicals i tenim 200.000 varietats d'alvocats. Aquí, com que és una varietat importada, el cultiu que es fa, diguem-ne, ja es busca varietats, diguem-ne, que donin una alta rendibilitat.
Tropical. Le parole bastaban da sole.
Ai, que bo, ara. Pablo Conte i un alvocadet m'amanit.
Sí, amb una anxova de l'escala damunt.
I llavors, què hi posaríeu aquí? Què hi veuríeu amb una anxova salada i un alvocat allò tan cremoset?
Ah. Unes gotetes de llima, vols dir? O...
No, què veuríeu?
Ha de beure, no sé, una cervesa o què?
Jo un vi blanc fresc.
Un vi blanc fresc.
Mira, no sé. Sí que me'l veuria.
Una granatxa de blanca del Priorat o de l'Empordà,
sí,
no?
Sí, i ara que hi ha la Fira del Vi de Falset, mira,
també,
seria meravellós això. A veure, fa 8 anys que vam començar a menjar alvocat, més o menys, i n'hem continuat menjant cada dia fins avui, suposo, pel que dèiem abans, no?, per aquests valors... nutritius.
Sí, una cosa que era minoritària, no?, desconeguda, ja ho hem escoltat, que a Andalusia allò es tiraven alvocats com si fossin pedres i aquí no sabien ni el que era. Doncs això, el boom l'hem d'ubicar fa 7-8 anys i és important perquè el boom no només ens passa aquí. De fet, nosaltres a Espanya només representem el 10% del consum a Europa. Imagineu què fan a Holanda, què fan als Països Baixos. Bé, en consumeixen molt més que nosaltres i, a més, un boom mundial. La Xina i el Japó diuen que en necessiten moltíssim. Però bé, Pere Sitjar, aquest majorista introductor de l'alvocat a casa nostra i propietari de Cultivar, ell s'explica així aquest boom de l'alvocat.
La qualitat del producte és reconeguda pel consumidor. Aquí hi ha hagut un desplegament de publicitat i de màrqueting oferint aquest producte arreu del món. És boníssim per la salut, té propietats com la vitamina E o uns olis que són estupendos per la salut. El consumidor ha viatjat més, els ha conegut, els ha menjat a Sud-amèrica, els ha menjat a Sud-àfrica i es crea un hàbit de consum.
Clar, aquesta triple, no? Aquesta triple via, no? El màrqueting, els viatges i la nutrició.
I la nutrició, que es veu que a Mèxic en consumeixen 10 quilos per càpita. Deien, escolta, aquí els nens estan saníssims i cada dia es mengen un alvocat, perquè serà, no?
Ràpidament, un parell de plats amb alvocat.
Vinga, i no s'hi va la guacamole.
No.
Mira, jo una cosa molt senzilla, una sopa d'alvocat. És a dir, tu agafes l'alvocat, tal qual, allò ben maduret, sense el pinyol i això, el poses en un atuell d'aquests, un recipient alt que puguis triturar, i vas afegint llet, no cal que sigui llet de vaca, pot ser qualsevol tipus de llet. Per exemple, a mi m'agrada molt fer-me llet d'ametlles a casa, sí, que no sigui dolça, i vas triturant l'alvocat i vas tirant llet d'ametlles, vas fent pam, 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 un pols de sal i un rajolí d'oli d'oliva verge extra.
Mare meva, m'agrada molt aquesta
sopeta, que a més superemulsionada, i poses quatre gambetes bones, cas allò arrencat al bull amb aigua de mar.
Bé, aprovem. Fantàstic. Va, una segona proposta?
Una segona. Mira, un caneló. Aprofitem l'alvocat per tallar-lo a làmines ben fines, i allà dintre aquell alvocat posem-hi, per exemple, un picadillo de cranc de mar amb tomat allò de wets cru i una mica de ceba tendra, l'emboliques amb un film i vinga pel damunt.
I el podem fer calent, que jo l'he vist a la planxa. Sí. I he vist truita d'alvocat, que l'altre dia la vaig provar jo i està bé.
Truita d'alvocat?
T'ho jure, sí.
També m'agrada.
Prova-ho. Això, una truita d'alvocat.
I la segona?
I a vegades la típica bichissuàs que fem amb porro i patata, li afegeixes alvocat i també, o un tartar de salmó amb alvocat.
Mare meva.
Mare de Déu.
Mare meva.
Un molt típic, però...
I alvocat amb xocolata ratllada al dematí, tu.
Mare meva. Aquest sí que m'agrada.
Però xocolata negra, d'aquella veritat. Les ratlles allà amb un microplane, i ja veuràs tu.
Va, mare meva, quina salivera.
Pret a manger.
I quina notícia ens ha cridat l'atenció, Paula, aquesta setmana?
Doncs pues estem consternats, estem molt preocupats. Estem preocupats perquè els suecs estan preocupats. Es veu que ells han quedat tan decebuts, alguns enfadats, fins i tot, amb una revelació que afecta un dels seus plats insígnia, no? El govern suec ha confirmat que les famoses mandonguilles sueques que es venen a l'IKEA estan basades en una recepta del rei Carles XII, que ell va portar des de Turquia a principis del segle XVIII. I això, doncs bé, aquestes mandonguilles...
Ui, drama nacional!
No són turques.
No són sueques, són turques.
Made in Sweden, no, Made in... A tot això, clar, s'hi ha afegit IKEA, que, com sabeu, si aneu a comprar a IKEA, podeu tastar un dels plats de mandonguilles allà, o fins i tot comprar-les congelades per cuinar-les a casa. De fet, cada dia en serveixen més de 2 milions... a les 400 botigues que tenen. I a més els hi ficaven la bandereta sueca. No sé si heu vist la imatge, no?
Sí, doncs bé, producte nacional.
I això ha causat, bueno, un estupor fantàstic. Que no sé quina diferència tenen aquelles mandonguilles amb les nostres. Jo m'he mirat una mica la recepta, és la salsa, bàsicament. Vull dir que els suecs
perquè
tampoc...
Perquè la carn és el mateix, porc, vedella
mesclada, i li fiquen a vegades aquesta salsa de nabius, que jo que vaig viure un any a Dinamarca, ho fan exactament igual, vull dir que també podria ser made in Denmark, però bé, això de l'autenticitat, no?, i les tradicions, a vegades, si ens ho toquen, sembla que,
ens ofèn molt. Jo estic pensant que si ara els suecs estan en hores baixes, podríem intentar conquerir l'IKEA posant pilotilles de mantellina. Saps? És allò, aquelles pilotilles o mandonguilles amb la mantellina al davantal de les pageses, ben fregidetes i així, sense salsa ni res, allò, una mandonguilla
una
catalana...
Una bona manera d'introduir producte català,
clar,
faríem
territori i ara potser doncs estan una mica despistats i...
Jo em quedo amb l'alvocat, no em quedo...
Amb xocolata?
Amb xocolata, no amb les mandonguilles. Anem a esmorzar, va.
Què esmorza?
Va, que anem al sud-est asiàtic, em sembla.
Sí, allà a una illa del Pacífic, entre Taiwan i Indonèsia, descobrim què mengen per esmorzar a les Filipines.
Mi nombre es Laila, soy la chef de Hawker 45. Uno de los típicos desayunos de las Filipinas es tapsilo. ¿Qué es tapsilo? Tapsilo es ternera marinada con arroz frito y huevo frito. También se puede comer con pan de sal. ¿Qué es pan de sal? Es un pan típico de las Filipinas. Es como brioche salado.
Ah. Mira.
Ternera marinada.
Però una mica de fregit, no? Arròs fregit.
Ou fregit.
Bueno.
Jo suposo que allà també això pot ser un esmorzar, però pot ser un dinar, un berenar, un sopar. Sí. Vull dir que també mengen molt d'arròs, eh? Vull dir que...
Sí, però no ho trobo curiós, molts dels esmorzars que estem descobrint arreu del món. Jo no sé si som els que més fluixet esmorzem, eh? Perquè allò del cafè amb llet amb el croissant ja em dirà si et dona molta energia o no, per
no
començar
gaire.
El dia.
No gaire.
Doncs... Jo faria aquest, eh?
Hem esmorzat avui a les Filipines amb aquesta vedella marinada amb arròs fregit, ou fregit i pa de sal. Ens veiem la setmana que ve,
sí,
no?
Sí, tant.
Que tingueu un bon diumenge.
Igualment.
I ara escolteu que per la setmana que ve hi ha moltes coses a fer.
Sí?
Sí.
Vinga, plourà o no?
Sí. Jo no ho sé.